Anys 20 i 30, Teodor Garriga, anys 40 i 50, Joan Vinyes, anys 60 i 70, Mario Beut, anys 80 i 90, Elisenda Roca. Vostès mateixos, Teodor.
Em permeteu que abans d'endinsar-nos amb això, us digui que això de la ràdio, que no és cap invenció d'una persona sola, ha estat a l'explotació d'uns fenòmens de la naturalesa al qual hi han intervingut una quantitat de savis, el qual va permetre, finalment, que el que concretitzés una mica, fos en Marconi, gairebé per casualitat, inventant l'antena elevada connectada a terra, perquè ja se sabia des del Maxwell i des del Hertz en què teníem una quantitat d'ones que se'ns passejaven per davant del nas per milions, però que no es podien captar. Va ser el Marconi que va obtindre amb una antena que després va patentar, que és la que encara avui hi ha la tècnica actual d'aquesta antena, que la va connectar a terra i va obtindre. Ara, de totes maneres, com ha dit el professor Culla, la ràdio, es pot dir que la ràdio parlada no comença fins al 1920, una miqueta abans, perquè la guerra del 14 ja els exèrcits utilitzaven més la telegrafia que la fonia, però quan el Marconi va obtindre la seva llicència, em penso que és la famosa 12.039 a Londres, aleshores tot es feia amb telegrafia, no es feia amb fonia. No, la fonia va venir més tard. Naturalment que la guerra del 14 va fer una certa oposició que s'utilitzés massa, o si no hagués progressat molt, molt abans. Va caldre que un capità francès el 1913 enviés un discurs des d'Irlanda al Canadà, potser és la primera vegada, però l'explosió va venir precisament en el 20, quan venia al Pittsburgh.
Vostè recorda de petit l'arribada del primer aparell de ràdio a casa seva?
Sí.
I què li va
no,
suposar?
No, jo recordo abans una cosa. Jo, quan tenia 13 anys, vaig assistir a Montjuïc. Van arribar, hi havia un enginyer, que el que va crear Ràdio Barcelona, en Guillem Garcia, el qual, venint de Londres, venint d'Estocolm, va convèncer amb una colla de gent de Ràdio Cité de París que vinguessin aquí a fer una demostració de ràdio amb espais lliures. Varen venir aquí amb uns camions Panhard, portaven una emissora Kramer, i aleshores la van instal·lar en un lloc que va ser un fracàs perquè hi havia les interferències dels tramvies que no van permetre de fer una duixió normal. Varen trobar finalment a Montjuïc un túnel abandonat amb una masia abandonada que es deia Campovill. Van instal·lar l'emissora a dintre de Campovill i allà van fer la primera emissió, però el 1923. Encara no existia Ràdio Barcelona. I van posar allà on actualment hi ha les fonts lluminoses, unes trompes penjades en els arbres, i van fer un concert. I la gent, jo per casualitat, em trobava present en aquest acte.
M'agrada, o sigui, això d'unes trompes penjades als arbres, eh?
Sí,
trobo molt significatiu.
Eren unes trompes, uns altaveus que no, vosaltres no els heu conegut, potser, però uns altaveus llargs penjats. I la gent embadalida es mirava aquells arbres, deia, però ara és que és tan normal, això per les hores jo era una cosa de bruixots, I veure la gent, i va ser un èxit tan gran que van desmuntar aquelles trompes i les van instal·lar al Palau de la Música Catalana, l'endemà. Però a dintre, però no en l'escenari, com si fossin uns actors, com si fossin uns artistes.
Com són els amplificadors, sí, i els bafles que posen ara.
I aleshores, des de Montjuïc, de Campovill, van fer un concert, que per cert hi havia, com a primer violinista, segurament que l'han arribat a conèixer, el cap de programes de Ràdio Barcelona, en Jaume Torrents i Pando.
Sí, que després va ser cap de programes.
Cap de programa. Aquest va ser el violinista que va fer les primeres emissions de ràdio. Doncs bé, allà al Palau de la Generalitat, al Palau de la Música Catalana, hi havia naturalment les autoritats, hi havia el general Barrera de la dictadura del Primo de Rivera encara, i no, i ens va permetre que un tenor que es deia Guitar cantés L'Emigrant. És a dir, que això ja va ser una de les primeres concessions.
I els primers records, Joan Vinyes?
Comencen els meus records a Girona, quan amb un aparell de galena que anava molt bé, sentíem Ràdio Girona. Quina diferència! Hi havia una sola emissora en tota la província de Girona, J39, Ràdio Girona. Ara, en canvi, a la província de Girona hi deu haver-hi com 20 o 30 emissores de ràdio. Aquí a Barcelona hi havia 5 o 6 emissores amb onda mitja. La cosa ha canviat rotundament. Avui la ràdio l'ha tingut sempre una gran importància com a mitjà de comunicació, però avui és un esclat d'emissores de ràdio que esteu fent una feina molt important i la gent, com deia McLuhan, es don compte que la ràdio és el mitjà calent per excel·lència, mentre que la premsa i la televisió són mitjans de comunicació freds. La ràdio pot molt, res arrastra a la gent. El professor Culla ha assenyalat aquells casos fonamentals, que ell n'ha assenyalat tres, on la ràdio tenia un comès tan important que arrastrava a la gent, i encara la ràdio ho està fent avui dia. Jo recordo quan vaig venir a Barcelona l'any 45, venia de Madrid, havia fet les oposicions per entrar a Ràdio Nacional d'Espanya com a locutor, i em vaig trobar doncs, que hi havia molta afició ja a la ràdio, però com ha canviat de llavors en ara. Jo crec que m'estem donant passos positius, i avui ho hem pogut constatar, no solament perquè ja sabem la importància d'una cadena dita com ràdio, sinó avui veure la instal·lació de l'actual emissora com ràdio a Barcelona. Un es treu el sombrero, que ja no em porto fa temps, però se'l trauria si el portés, i diu, això és una ràdio. Després de visitar moltes emissores d'Europa i d'Amèrica, crec que aquesta instal·lació és digna de Barcelona.
Moltes gràcies. Mario, a tu et toca, per entendre'ns, triomfar, en el millor sentit de la paraula més ampli, en l'època que, d'altra banda, més estem per la vida de la ràdio, no? Que és l'esclat de la televisió.
Sí, exacte. Començava també la televisió, però en aquell moment les primeres passes meves al món de la ràdio...
Són anteriors, sí.
Són una mica anteriors, perquè quan jo vaig entrar era quan feia furor autènticament, per exemple, els radioteatres, allò tan criticat en aquells moments, que eren els serials que després la televisió va imitar, jo diria negativament, eren molt millors els serials radiofònics que els televisius que ens arribaven d'Amèrica, inclús, i també els guions dramatitzats, no? I també a partir d'aquí és quan van arribar els concursos, els grans concursos de la ràdio, que movíem autènticament masses de gent. Jo recordo caravanes senceres per anar, però no sé, per exemple, recordo una cosa de Gallina Blanca que feien, que a Vilanova i la Geltrú ens esperava una multitud de gent que, imagina com arribaven, no arribaven com ara, que podem arribar amb uns aparells, amb les camionetes, amb tot el, diria jo, amb tot el potencial radiofònic a la mà, no? Aleshores arribaven, amb un cotxet petitet, arribaven, allà teníem un micròfon i vèiem com amb un programa de ràdio podíem moure tanta gent. Vull dir que el poder de la ràdio va ser en aquell moment i ho continua sent ara. Per mi és el mitjà més significatiu, és el mitjà més important, és el mitjà, que ho ha dit el Joan, és el mitjà més calent de tots.
Jo voldria afegir el que he dit abans, que per exemple, pensant en les paraules del Mario Begut ara, hi ha un fet a la Ràdio Nacional d'Espanya, a Barcelona, que quan vàrem dir, amb la campanya benèfica, volem omplir l'estadi de Montjuïc, i no teníem altre mitjà de propaganda que la pròpia emissora nostra. No s'utilitzava la premsa, no hi havia cap anunci enlloc, i dèiem omplir, el dilluns ho dèiem, el diumenge volem omplir l'estadi de Montjuïc, i s'omplia de gom a gom. La setmana següent volem omplir el camp del Barça, el vell camp de les Corts, s'omplia de gom a gom. Això ho podia fer la ràdio.
És la gran força de la ràdio.
Elisenda, et toca representar la ràdio dels 80-90.
És que nosaltres, com que estem escrivint, si de cas la història, ara estava embadalida escoltant el que explicaven el senyor Vinya, el senyor Garriga, el senyor Beut, perquè si una cosa ha de tenir, penso, un periodista de ràdio, del que sigui, és curiositat, i jo la tinc molta per escoltar-los, de veritat, em tenen amb la boca oberta. Digui, senyor Garriga, que volies afegir alguna cosa més.
No, l'amic Vinyes ha dit una cosa, que la ràdio és un mitjà, una comunicació calenta. Evidentment, la ràdio entra per totes les finestres, per totes les esquerdes. La gent, un diari, si es publica i no agrada, la gent no el compra. Però la ràdio se't fica a casa teva, i t'acompanya durant tot el dia com si fos gairebé un membre de la família. Però jo el que voldria aprofitar, perquè jo vaig viure uns 10 anys de ràdio, tan vius, que voldria explicar alguns dels casos d'aquests 10 anys que vaig viure. Penseu que jo vaig viure la proclamació de la República, vaig viure la mort del Macià, vaig viure la proclamació de l'Estatut de Catalunya al Parlament de Catalunya, vaig fer la primera retransmissió del Parlament de Catalunya l'any 32,